Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt, us informa Sílvia Muñoz. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà finalment a la conferència de presidents d'aquest diumenge per abordar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Aragonès ha argumentat que, tot i que la Generalitat sempre prioritza les relacions bilaterals amb el govern de l'Estat, aquesta és una situació excepcional i cal la màxima coordinació entre totes les administracions.
Una conferència que, degut a la situació excepcional, ha d'esdevenir aquest diumenge un autèntic espai de treball, de coordinació i d'acords per donar resposta en aquests dos àmbits, a l'àmbit humanitari i a l'àmbit de fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra.
Aragonès ha explicat que traslladarà a la comissió les mesures de la Generalitat per mirar de rebaixar el preu de l'energia. La conferència de presidents autonòmics es reunirà aquest diumenge a l'illa de la Palma. I el Partit Popular i Vox han arribat a un acord de legislatura Castella i Lleó. El president en funcions i guanyador de les eleccions pels populars, Alejandro Fernández Mañueco, ha defensat que l'acord permetrà un govern sòlid i estable. Així, el partit d'extrema dreta entrarà al govern de Castella i Lleó. Fons del partit apuntant que el Partit Popular liderarà l'executiu autonòmic i ells tindran la vicepresidència i tres conselleries. A banda, Vox també tindrà la presidència de les Corts de Castella i Lleó i la secretària tercera de la mesa. El president del Parlament Autonòmic serà el cap de llista de Vox a la província de Lleó, Carlos Pollán. En plena pandèmica, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veuria amb bons ulls que es decidís una retirada massiva de les mascaretes als interiors després del Consell Interterritorial de Salut i de la conferència de presidents previstes aquesta setmana. El conseller creu que hi ha situacions greus, com les de les escoles, i lamenta que no hagi aflorat la fórmula proposada pel govern de fer una retirada gradual. A aquestes alçades, diu Argimon, que el que cal és començar a normalitzar.
Si les coses no van bé, ja farem el pas enrere altre cop, però ara hem d'intentar anar normalitzant la nostra vida. I entre altres coses, perquè ara ens ve un altre embat que és important, que és tot el que vindrà, el que hi ha de dolor i de patiment a Ucraïna, i el que ens vindrà aquí també a tots. Per tant, és millor començar a normalitzar, perquè ens arribarà una cosa que és tan o més grossa que la pandèmia.
Però tot i aquest petit bri d'esperança, les conseqüències que se'n deriven del virus poden durar. L'Organització Mundial de la Salut alerta del fort impacte que la Covid-19 ha tingut en la salut mental dels ciutadans de la regió europea de l'OMS. Segons un informe, el suïcidi continua sent un dels principals factors de mortalitat prematura amb una de les taxes més altes del món. I són les dones d'entre 18 i 24 anys i de 35 a 44 anys les que arrosseguen els pitjors registres pel que fa al benestar mental. I en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets haurien tingut lloc aquest dimecres a la nit. Fons policials expliquen que tres homes van increpar una noia trans al crit de maricón i la van colpejar diversos cops. Després de ser atesa en un hospital, ha presentat la denúncia aquest mateix dijous. Tant l'Observatori contra l'Homofòbia com l'Hospitalet Orgull han alertat dels fets a les xarxes socials i s'han posat a disposició de la víctima. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb motor perquè ja ha finalitzat la primera sessió de testos oficials de Fórmula 1 al circuit de Bahrein. Leclerc ha estat el més ràpid durant el dia d'avui. El pilot de Ferrari ha fet el millor crono del matí amb 1 minut 34 segons com la volta més ràpida. La sorpresa del matí l'ha protagonitzat l'escuderia Mercedes, que ha tret a pista una evolució del seu cotxe que té uns pontons laterals mínims al monoplaça amb els que Hamilton vol tornar a regnar al Mundial de Fórmula 1 que comença la setmana que ve justament a Bahrein. En handbol, el Barça juga avui el pas als quarts de final de la Champions. A 3:45 de la tarda, els culers tenen una cita contra el Flensburg en l'últim partit de la Lligueta. Amb una victòria, els de Carlos Ortega s'assegurarien un dels dos primers llocs de grup i s'estalviaran així jugar als vuitens de final de la competició europea. El partit es juga al Palau Blaugrana i es pot seguir en directe per DAZN. I acabem amb un apunt de rugbi. La Federació Espanyola ha informat que la suspensió de Rússia no perjudicarà a Espanya en la classificació pel Mundial. Per tant, si Geòrgia guanya Romania aquest dissabte i els espanyols superen Portugal diumenge, Espanya tornarà a jugar un Mundial 24 anys després de fer-ho per última vegada.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix passen 6 minuts de la 1, després d'estar ben informats amb tota la llau d'informació, mare meva, Olga Vallejo, a tota l'actualitat, no? Mm-hmm. Que passa entre l'acord de Partit Popular amb Vox a Castella i Lleó. Finalment, doncs, l'extrema dreta entrarà, mare meva, al govern de Castella
es
i Lleó.
Es veia venir.
I aquest anunci del president Pere Aragonès, en aquesta reunió importantíssima pel tema que es tractarà, que és la situació a Ucraïna. Finalment, doncs, el president de la Generalitat ha confirmat la seva assistència aquest diumenge en aquesta reunió dels presidents de les comunitats autònomes. I justament parlant d'Ucraïna, mireu, ahir vam compartir amb tots vosaltres el testimoni d'un voluntari, l'Albert, des de Girona. Va agafar-ho tot i se'n va anar cap a... Bé, tot el que ell creia important per endur-se cap a Cracòvia, justament a Polònia, perquè allà volia ajudar, no? Volia ajudar, doncs, a tants i tants ucraïnesos que han de deixar-ho tot per començar una nova vida o, si més no, per fugir de la situació que estan vivint ara mateix. Aquest dilluns ens assabentàvem també que uns 1.300 refugiats ucraïnesos ja són a Catalunya. De fet, els nouvinguts que tindran accés a sanitat i educació necessitaven, sobretot, un lloc per viure, així de bàsic, Olga, no?
I tant.
I la Generalitat, doncs, recordem, disposa d'unes 2.000 places residencials per acollir aquestes famílies, sobretot. Estem parlant de dones i nens, i al marge de dels macrocentres anunciats pel govern espanyol, un d'aquests centres, estarà, de fet, a Barcelona.
I sobre aquests ucraïnesos que han estat acollits a casa nostra, com deies, dilluns ens assabentàvem que la casa de colònies Alcolell, a Sant Miquel de Campmajor, acollia una 50ena de refugiats ucraïnesos gràcies a la ONG Coopera i Acció Familiar de Barcelona. I saludem a la vicepresidenta de la ONG, la Pilar Fuster de Nicolau. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bé, felicitats per la feina feta i gràcies, que suposo que és el que deu estar pensant molta gent. Que bé que hi ha gent que treballa pels altres, que és el que feu vosaltres.
Sí, la veritat és que, bueno, com portem molts anys treballant a Ucraïna, quan va començar tot això, doncs, ens vam posar en marxa de seguida, quan des del col·legi d'Ucrània van dir que tenien ordre d'evacuació. Llavors, el divendres, això és la notícia que vam tenir, i ens vam posar a treballar, doncs, perquè el diumenge estiguessin aquí a Catalunya, a casa nostra.
I va ser fàcil el procés de trobar una casa de colònies que estigués disposada, no?, a col·laborar amb vosaltres acollint a refugiats?
Bueno, no va ser fàcil, va ser moltes trucades, perquè trucàvem, però vam començar trucant a les institucions, a la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, van trucar al Consorci de la Zona Franca, bueno, pues, poc a poc, i llavors, bueno, pues, al final van ser gent privada que ens va ajudar a portar aquest projecte que sigui possible.
Pilar, ara mateix què esteu fent? Perquè sabem que esteu en circulació, no?
Sí, estem en circulació anant a Rocacorba, al casal aquest del Collell, a Girona, i per veure com estan els nanos, com estan les mares, amb les necessitats, portem medicines, el que necessitàvem, perquè clar, aquesta gent ha fugit amb l'oposat. Llavors és gent normal, és gent que com nosaltres, que estava treballant normal, no es pensaven aquest problema que es trobarien. I, bueno, el que volem és que tinguin una acollida de qualitat. que es sentin reforçats, que aprenguin una miqueta l'idioma, que això crec que és molt important, perquè si ara els enviem a pisos, si no parlen ni l'idioma, és molt difícil. Llavors penso que és important, doncs, uns dies que estiguin en una casa de colònies, trobem que és millor treballar una mica la tranquil·litat psicològicament i una mica de pau, perquè venen de sentir bombes, venen d'un patiment molt dur, i llavors, doncs, i després, quan ja estiguin una mica, doncs, bueno, demanem, doncs, pobles petits que vulguin mares amb nanos per repoblar, perquè això no és una acollida que estem fent els espanyols d'un mes, serà a lo millor de 2 anys o 2 anys i mig o de per vida, perquè no sabem com quedarà Ucraïna.
Clar, no sabem si això anirà per llarg, fa pinta que, bé, que ràpid no resoldrà, tot i que esperem que sí. Com tu deies, aquesta necessitat, no?, de que aterrin aquí, de que intentin estar el millor possible. Aquesta acollida és fruit de la iniciativa privada de la vostra ONG. Des de l'acollida heu pogut coordinar-vos o s'han posat en contacte amb vosaltres des de la Generalitat? Perquè la Generalitat va dir que volia oferir-los a tots els ucraïnesos que arribessin a Catalunya, doncs, l'accés a drets bàsics com l'escolarització, la sanitat o també l'acompanyament jurídic o el suport psicològic, que és evident que necessitaran.
Sí. Nosaltres com a organització ja tenim, i a més treballem com organització de serveis socials, o sigui, tenim ja una mica de suport. Hem demanat i s'han posat en contacte, perquè quan es van enterar a Girona sí que van pujar una taula que havien format de Creu Roja, de les institucions, i aquest matí també ens han trucat que, bueno, però el que em diuen és veritat, van estar desbordades les mateixes administracions. La Creu Roja no tindrà personal suficient per tota aquesta gent que arriba. Hi ha tot el problema que sempre té de treball, doncs es trobaran que, clar, és molt difícil, perquè seran, doncs, 200.000 persones o el millor que arriben a Espanya.
Uh-huh. I està previst que n'arribin més els propers dies? No sé si esteu buscant noves cases de colònies, nous espais on puguin estar-s'hi.
Nosaltres el que demanem són cases de colònies, perquè llavors es pot treballar molt millor. Elles també es reforcen entre elles mateixes, perquè quan fuges i necessites gent també de la teva identitat, no? És molt important això. Demanen això, cases de colònies, i arribaran el dimecres 150 més de la nostra organització.
Dimecres de la setmana vinent.
Sí, de la setmana vinent. Rafa Moreno anirà amb uns voluntaris a recollir el dilluns, que viatjant en avió, i des de Polònia, des de la frontera de Polònia, se recollirà a 150 més.
Qui vulgui col·laborar amb vosaltres, com ho pot fer? Qui digués que jo tinc una casa a colònies, jo visc en un poble petit...
Que es posi en contacte al meu telèfon, si el vol, ho pot donar.
Sí.
I després, i la gent que pugui ajudar, pues, té les comptes tant de Coopera com d'Acció Familiar.
Mira, Pilar, farem una cosa. A tots aquells oients, doncs, que vulguin col·laborar amb vosaltres, que truquin a la ràdio, d'acord? I d'aquesta manera nosaltres li passem directament el teu contacte, si et sembla, Pilar?
Perfecte.
D'acord, quedem així. Doncs a tots aquells oients que vulguin col·laborar amb el projecte i tot el que ens està explicant la Pilar Fuster de Nicolau, vicepresidenta d'Acció Familiar Barcelona, truqueu ara mateix, si voleu, al 93-409-2771, i amablement, doncs, parleu amb la Pilar i us donarà, doncs, més informació, no, Olga, de com podem ajudar.
I tant, Pilar, tu deies, la vostra pàgina web és coopera.ong. Tireu endavant diversos projectes, però suposo que ara esteu centrats en aquest SOS Ucraïna.
Vale, també és www.acciofamiliarbarcelona.org. Les dues pàgines web estan en funcionament i estan en el projecte. I llavors, l'únic que demanem, si també pot ser una ocasió molt bona per repoblar amb nanos, perquè són mares molt joves. Llavors, jo crec que també és una manera, bueno, doncs, que ens renovem, que a veure si els pobles petits volen, doncs, aquestes famílies que són famílies molt bones, de veritat, i molt agraïdes, perquè són molt agraïdes de poder estar aquí i poder estar en pau i en tranquil·litat,
Doncs, Pilar, prenem nota d'aquesta crida que heu fet. Pilar Fuster de Nicolau, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe aquí al matí a Ràdio Cel. Gràcies, Olga, per haver posat la lupa. Ja sabeu que si voleu contribuir en aquesta ajuda, no? Fàcilment ho teniu. Podeu trucar ara mateix a 93-409-2771 i nosaltres us donarem el contacte de la Pilar Fuster de Nicolau. Que vagi molt bé, Pilar, i molta força.
Moltíssimes gràcies per donar-nos Déu. Moltíssimes gràcies,
No, no, sens dubte. Ànims amb la feina. Quina importància vital el fet d'acollir, però acollir bé, no? Olga, seria una mica doncs, el que hauríem de tenir també present.
I tant, i donar-los aquesta pau, aquest que s'assimilin, perquè d'un dia per l'altre han marxat del seu país, possiblement ho han perdut tot, i encara que poguessin tornar i hi hagués pau, ha estat tot destrossat.
Totalment. Clar, nosaltres, de fet, ahir ho dèiem, parlàvem amb l'Albert, que es trobava a la frontera, concretament a l'estació de Cracòvia, però i ens va explicar una mica sobre el terreny doncs, el que estava passant. I ara, justament doncs, parlant amb la Pilar Fuster, amb aquestes persones no, que s'han acollit a la Casa de Colònies del Collell de Sant Miquel de Campmajor, una cinquantena de refugiats no, i els que vindran, que ens explicaven la Pilar, en aquest programa, al matí a Ràdio Estel, Olga, volem saber més coses, volem parlar sobretot dels més petits, de tots aquells nens i nenes refugiats que amb més o menys consciència d'un dia per l'altre, com deies tu, no? Els hi ha canviat la vida. És per això que a aquesta hora fem una cosa, marxarem res, breument a publicitat, però abans li donem pas. D'aquí res parlarem amb el director de Save the Children Catalunya, l'Antoni Pérez. Antoni, ja ens escoltes, oi?
Sí, aquí estic. Bon dia a totes.
Antoni, és el que dèiem, important acollir, importantíssim, però vital també és fer-ho bé, Antoni?
Doncs sí, no? Ha estat una allau, està sent una allau de solidaritat arreu de tota Europa, però no només amb bondat és suficient, n'hi ha que fer-ho de manera conscient i professionalitzada i garantista, per suposat.
Doncs d'aquí res parlarem de com es troben els més petits, no? Els que d'alguna manera són els més vulnerables de tot el que està passant a Ucraïna. Ho farem després de la pausa publicitària, com dèiem, amb l'Antoni Pérez, director de Save the Children Catalunya. Fins ara.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona. Driving values forward.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs com us dèiem, en els propers minuts, Olga, volem parlar això dels més petits, dels nens i nens refugiats, que, clar, ara han de començar, vulguis o no, una vida nova, no? Els hi canvia radicalment la vida. Què han de fer els infants que fugien de la guerra, no? I els que estan malalts, no? Com se'ls dona suport? Recordem que estem a l'altre costat del telèfon, tenim el director de Save the Children Catalunya, l'Antoni Pérez. Primer, Antoni, bé, gràcies per acompanyar-nos. Com estàs? Com esteu vosaltres? Com ho esteu vivint?
Doncs, suposo que com tothom, no? La veritat que molt enfeinats, però, bueno, forma part de la nostra rutina. Save the Children és una organització que vam néixer fa més de 100 anys en emergències i durant aquest segle sempre hem fet emergències. Llavors, som una organització pues, això, que estem molt adreçada i molt preparada i bueno, pues, això, molt enfeinats, no? Com tothom.
I com esteu ajudant els infants i les seves famílies, sobretot les seves mares, perquè estan fugint dones i nanos des de Save the Children?
Doncs nosaltres tenim els tres escenaris d'intervenció, no? Aquesta és una crisi d'infància. Sempre que hi ha una guerra, els més afectats són els infants i en aquest cas també les dones, no? Que són les que estan podent sortir del país. però també tenim que pensar en tots aquells que estan quedant-se a dintre, i també hi ha un grup molt vulnerable, que són les persones grans. Però tornant-hi als xiquets i a les xiquetes, nosaltres estem treballant dintre d'Ucrània, estem treballant a la zona del Donbass, portem treballant des del 2014 en allà. Òbviament, ara mateix, les activitats que fem a través d'entitats contraparts pues estan reduïdes al mínim, perquè allà és on estan caient les bombes, no? Llavors, estem fent simplement distribució de kits alimentaris, pel fred, d'higiene, etc. És la petita intervenció que estem a dins del país, però que engeguem ja mateix una intervenció de 60 milions de dòlars dintre d'Ucraïna, que durarà més i mig. També estem a les fronteres, com no podia ser d'altra manera. Tenim uns companys nostres, Save the Children Romania, que fa frontera amb Ucraïna, i des d'allà estem treballant directament amb la població refugiada a 5 de 6 centres de refugiats que hi ha al país. També estem a la frontera polonesa, amb mitjans propis. I clarament estem aquí a casa nostra, no? I estem treballant d'una manera molt fluida amb les autoritats aquí a Catalunya pel tema de l'asil, no? Aquells nens, nenes i les seves famílies que vinguin amb... que siguin un nucli familiar, no? Que els nens estiguin tutelats, sí. Doncs tenen un circuit que és per l'obtenció de l'asil, mentre que els xiquets, xiquetes que no venen tutelats, doncs és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència la que ja té un protocol en marxa, i la que ja vam veure ahir mateix, doncs, que estaven arribant xiquets i xiquetes a Terrassa, per exemple. Així que aquestes són les diferents formes en què la nostra entitat estem col·laborant en el conflicte.
Clar, estaves explicant, Antoni, que vosaltres porteu operant a Ucraïna des del 2014. Com era la situació dels infants abans que esclatés aquesta guerra, el 24 de febrer?
Si parlem específicament de la zona del Donbass, allà hi ha la línia divisòria, no? Entre la zona que estava controlada pel govern i la que no estava controlada pel govern, doncs nosaltres treballàvem amb més de 350.000 xiquets i xiquetes durant aquests 8 anys, fonamentalment amb temes d'educació, amb temes de sistemes de protecció a la infància, també fent transferències d'efectiu per iniciatives familiars a petita escala. Clar, tot això ara mateix, les escoles crec que van deixar de funcionar el dia 21 de febrer, tot això s'ha reduït a economia de guerra, i això que estava dient, no? Ara mateix, pues, la distribució de coses no necessàries per a la fugida o per a l'estada, i les activitats una mica més complexes, no? Pues, bueno, ara mateix no tenen massa sentit, però sí que ja estem pensant en començar a treballar durant els propers dies en activitats vinculades, pues, a la distribució fonamentalment d'ítems de higiene, de menjar, temes de fred, també educació per la vida en conflicte. No és fàcil viure en un conflicte, per suposat, no? I tot el tema de la detecció de mines i sobretot el suport psicològic, no? Aquests xiquets i xiquetes que estan passant una por brutal i que, a més, pues, no tenen ninguna certesa sobre el seu futur més immediat.
I vosaltres teniu prou recursos humans a la ONG per donar suport? Perquè, clar, hi ha tants fronts oberts, hi ha tantíssima gent que necessita ajuda.
Doncs diria que sí. Nosaltres som una entitat que treballem en més de 120 països del món i som uns 30.000 professionals, aproximadament. Molts de nosaltres venim de les emergències. Jo mateix soc treballador humanitari i ara, perquè ja em pilla una mica més grandet, però sí, estem entrenats, preparats per oferir les màximes garanties als nens i a les nenes de tots aquells territoris en els que treballem. Com et dic, dins d'Ucraïna ara mateix estem treballant amb ONGs locals, que són contraparts nostres des de fa més de 8 anys. Estem ja preparant una resposta massiva de 60 milions de dòlars, que això implica moltíssim personal, inclosos els nostres companys de Save the Children allà dins d'Ucraïna, que ja estaven, però ara mateix estan com en hibernació, i òbviament, pues, ja et dic, a través dels nostres companys de Save the Children Romania, o és que puguem desplaçar a la frontera polonesa, que està plena de companys també i companyes, pues, pues sí, som una entitat que som emergencistes, no? I que ho portem al nostre ADN.
Ho porteu a avui estem parlant amb Antoni Pérez, és director de Save the Children a Catalunya, portant des del 2004 i ja operant a Ucraïna. Escolta, Antoni, perquè ens puguem fer una idea, hem llegit que es calcula que 7 milions i mig d'infants ucraïnesos corren perill a causa de la guerra. Perquè ens puguem fer una idea, quines són les principals amenaces d'aquests infants?
Portem des del 2014, des de quan va succeir tot el tema de, bueno, la primera part d'aquest conflicte. Ara mateix, normalment quan treballes en emergències n'hi ha diferents onades, no? Aquesta primera onada com és la més dramàtica perquè és quan cauen les bombes, quan hi ha morts per causa del conflicte, etc. No? La gent té poc referents, ho té que deixar tot endarrere i n'hi ha que fer front al dia a dia, no? Al menjar, a cobrir-se, les mantes, la pluja, la neu, etc. Són com una sèrie d'activitats com més immediates. Però la infància, per ser un grup d'altíssima vulnerabilitat, tenim que també tenir recursos adreçats amb ells, el que estava dient, no? Espais segurs, no? On aplegar tots aquells xiquets i xiquetes perquè puguin ser xiquets i xiquetes allà dintre, no? Perquè al carrer ara mateix pues, ningú està estalvi, no? I en aquests espais es ofereixen activitats adreçades directament. El tema del suport psicològic ara mateix és determinant perquè si no es generen una sèrie de traumes que poden acompanyar-te i poden limitar-te al llarg de la teva vida. En breu també començarem amb el tema de l'educació, no? Amb programes d'educació en emergències que portem implementant al llarg del món durant dècades. Per què? Perquè els infants que perdin un curs o dos cursos de la seva educació, això té un impacte enorme en el que les seves possibilitats i oportunitats com a persones adultes.
Clara, quan comentes això, m'ha vingut al cap quan parlàvem de la pandèmia, no? Que estàvem confinats a casa en el confinament més dur, que es parlava dels nanos com patien. Doncs imagina't si a sobre pateixes per la vida, potser et separes de part de la teva família, que els pares s'han hagut de quedar allà, o els tiets, o els germans grans, els nanos, les criatures i els més joves, estàvem dient, no? Creiem que són els més vulnerables. Ho són realment? Ells són conscients del que està passant? No dic nens d'un, dos anys, sinó ja a partir de 5, 6...
Sí, depenent del grau de maduresa de cada nen o de cada nena, clar que ho són, no? Ells, nosaltres sempre de la nostra entitat, no? Des de Save the Children, aboguem, no? Per tot el tema de la participació i de tenir en compte, no? La seva opinió i la seva mirada. I és clar que ells són conscients de que la situació ha variat d'una forma radical, no? Per això és molt important, no? Atendre, no? Aquestes preguntes i aquestes necessitats específiques que tenen aquest grup tan vulnerable com és la infància, no? Perquè ara mateix, no?, que estan travessant fronteres, no?, comença ja a parlar-se de xiquets, xiquetes que arriben sols a la frontera. Imagina. Amb l'enorme risc que això suposa per a que siguin traficats, no?
Clar, és que les volíem... màfies... Sí, ara et volíem preguntar justament per això, Antoni, no? Aquestes amenaces que són les màfies, no?
Sí, sí, vull dir, això és una realitat. Això, cada conflicte, cada desastre natural que passa arreu del món és la millor oportunitat per a que les màfies posin en marxa el seu lucratiu negoci, no? Estava llegint aquests dies que el tràfic d'éssers humans és la tercera activitat il·legal més profitosa del món, no? Doncs això mateix. Ara mateix tenim que parar moltíssima atenció, especialment les organitzacions internacionals especialitzades en que aquest fenomen no passi, que ja d'alguna manera pues estarà passant, no? Recordem que en l'any 2016 hi ha en el bel mig, no?, de tota la crisi, no?, de persones que estaven arribant des d'Orient Mitjà, Europol parlava de que havien desaparegut entorn a 10.000 menors d'edat en Europa, no? Llavors tenim que agafar aquests números, que sempre són a la baixa, no? Perquè el que detectem són víctimes, però no detectem tot l'abast de la situació, no? I n'hi ha que estar molt, molt atents, i és el que demanem, sobretot a les autoritats, no?, que estiguin al tanto, no? I que siguin molt formals i molt garantistes en el tema de papers, permisos, filiacions, etc.
Clar, però, Antoni, com es pot protegir aquests nens que tu ara deies, no? Que arriben sols, sense cap adult, no? A aquestes fronteres d'aquestes màfies?
Doncs el primer és adreçar-los als llocs adequats. Entenem que en la frontera n'hi ha centres de protecció per a persones refugiades i allà mateix les organitzacions internacionals, el sistema de Nacions Unides, pues, tenim tots els mecanismes que ens permeten, pues, primer, saber si venen acompanyats o no venen acompanyats. Això és tan fàcil com fer les preguntes adients o sol·licitar la informació adequada. Nosaltres tenim aquesta experiència no només com Save the Children Internacional, sinó aquí mateix, no? Nosaltres treballem allà a la tanca de Melilla i per allà hem vist des de 2015 desfilar una barbaritat, no?, de famílies i de joves migrats sols, i tenim totes les tècniques, no?, pues per saber si són grups estables o filiats o si no ho són i si n'hi ha alguna mala intenció en tot això. I per això n'hi ha que estar molt atents, sobretot a aquest costat de la frontera, perquè entenc que allà a Ucraïna, pues, ara mateix és campi qui pugui.
Els ucraïnesos és evident que estan patint, però si pensem en les criatures que estan en zones de pau, que veuen les notícies, que se n'adonen dels comentaris, és important que se'ls expliqui què està passant?
Bona pregunta. Sí, és clar, com nosaltres considerem, no, que xiquets i xiquetes són ciutadans i ciutadanes de ple drets i independent meu del seu nivell de maduresa, no, n'hi ha que adreçar-se amb ells, pues, amb tota una informació, pues, el més transparent, amb carregada del màxim de valors possibles, i estic segur, no, que xiquets i xiquetes al nostre entorn, pues, estan sent molt conscients i estan generant també la seva pròpia solidaritat, no? Seguríssim, a més a més.
Clar, ja per acabar, Antoni, com podem ajudar? Com podem ajudar a nosaltres, a aquests infants desemparats i a les seves famílies?
Doncs nosaltres ara hi ha una crida bastant generalitzada aquí a Catalunya i bastant uniforme, no? També consensuada amb les autoritats, amb que la forma més adient d'ajudar ara mateix és fer les donacions econòmiques en efectiu a les ONGs de la seva confiança o que es donguin més garanties, perquè és la millor manera, no? Aquesta primera onada, no?, d'enviar coses, d'anar-se'n a la frontera, pues, bueno, la bondat, no?, que està molt bé i que hem vist que Europa i els europeus són capaços d'acollir amb totes garanties, també en algun moment té un límit, no? I ara mateix, per exemple, els magatzems, no hi ha magatzems a les fronteres, està la gent arribant en tantes coses que allà no tenen on emmagatzemar-ho, no? Després, pues, estem fent tot el tema de la petjada, no?, de carbono, no?, i també, pues, que molts dels productes que s'estan enviant no és el que s'estan necessitant. Per això demanem, pues, que es prioritzi les donacions en efectiu. Ja he dit també que les autoritats aquí a Catalunya, nosaltres estem en coordinació directa. Aquesta mateixa setmana vam tindre un comitè català d'ajuda humanitària d'emergències, hem tingut diverses reunions amb les direccions generals, etc. I ja et dic, hi ha una visió i una informació tota bastant coordinada, diferenciant els grups, no? Si vens amb família, si aquells que venen a través d'associacions acollidores, dels programes de Txernòbil, etc, etc. I això, no?, que deia en algun moment, no? La bondat i la solidaritat durant aquestes dues setmanes i pico de guerra ha estat molt bé, però ara tenim que començar a pensar una miqueta més en fred i fer les coses ben fetes i amb garanties, sobretot per les persones que estan fugint, que necessiten d'aquest recolze, però garantista.
Totalment. Antoni, ara m'ha vingut una pregunta al cap, ara que deies, clar, quan vosaltres porteu això, ens ho estaves explicant 2014, no?, a Ucraïna, treballant, però el que ha passat des del 24 de febrer, quan esclata, doncs, un èxode, podem dir-ho així, no?, de tants refugiats que marxen, com s'activa tot plegat? És a dir, els responsables del mateix govern d'Ucraïna que es posen en contacte amb vosaltres?
Nosaltres, per defecte, actuem allò d'oficio, no? Perquè, sí, bueno, és clar que els països, cada país té una sèrie de condicions i la seva... O sigui, hi ha països que és més fàcil i que t'accepten més fàcil, n'hi ha d'altres que no. No està del cas d'Ucraïna, no? Ucraïna ha sigut, bueno, bastant... Està sent molt fàcil arribar a la frontera, els mercats ara mateix, sobretot en aquest costat de la frontera, encara estan abastits, o sigui, és una emergència que ens queda relativament a prop i on està sent més fàcil que operar en altres emergències, sense oblidar que allà estan caient les bombes, no? Però nosaltres, com a Save the Children, ja el dic, treballem en més de 120 països i ho tenim molt per la mà. Som una organització d'emergències, estem presents en totes les altres grans emergències del món, que ara sembla que s'han quedat en segon pla, però estem a Etiòpia, que n'hi ha allí un conflicte també que genera una barbaritat de persones desplaçades i refugiades. Estem a Yemen, estem a Myanmar, i així em posaria a comptar. Estem a Colòmbia, em posaria a comptar...
Malauradament no acabaries, Antoni.
Perdó?
Que malauradament no acabaries de dir, d'estar de tants llocs. Antoni Pérez, director de Save the Children Catalunya. Gràcies. Gràcies per haver estat en directe al matí a Ràdio
Estel. A vosaltres.
Bona
feina. Bon dia, adéu-siau.
Vinga, va, que arribem ja als minuts finals. Ja és que no sé com et quedes, no? Després d'escoltar en el... És com una barreja de sensacions, no?
I fa dies que ho sentim, com quan bé, escoltes les notícies, les veus, les expliquem, sí, veiem les imatges... És complicat.
Costa digerir-ho, no? Vinga, va, que arriben elles. Fem un gir totalment... Com has... Espera't.
Nosaltres que podem fer un gir, sí,
exacte,
fem-lo.
Exacte. Qui està avui amb nosaltres?
María José Mendoza.
És que és complicat.
Perquè és que no li sortia ni el meu nom. És que
va,
veritat,
al final ho va dir bé, al final ho va dir bé, sí, diu María José,
sí,
Mendoza.
Estava ensenyant a la seva casa, jo crec.
Com estàs, María José Mendoza?
Molt bé, aquí, sí? Estem de nou amb tu, amb vosaltres. Ah. Al matí.
Escolta,
mira, i no al vespre, o vesprada.
Cuidem bé, millor, eh? Amb el metge
sempre ens en
cuideu. Mira, María José Mendoza.
Veus?
Mira que ve la Olga.
Para amb la veu de la Olga, què vols més? María José, escolta'm, ens donaràs, per cert, el nom del guanyador del sorteig de la Sagrada Família?
Sí, i l'afortunat ha estat l'Isidre, que el seu compte d'Instagram es diu Ribot Gram. I, bueno, moltes gràcies a totes les persones que hi heu participat i dir-vos que encara sou a temps de visitar la Sagrada Família de manera gratuïta, perquè la setmana que ve seguim sortejant entrades dobles. Només heu d'estar atents als comptes d'Instagram @elmatiestel i @radioestel.
I allà ens anireu explicant com es desenvolupa el concurs, no? I el mecanisme, diguéssim.
Exactament.
Doncs estarem molt pendents. Enhorabona al Ribot Gram per aquesta entrada doble per anar a visitar la Sagrada Família per dins, que, jo, quina enveja, eh? Perquè
ai,
ja m'agradaria.
M'encanta.
María José, ara però ens portes aquell recull, no? Ens fas avui,
sí,
la responsable.
Recull.
Molt bé. Avui comencem, vinga, amb una boda, no?
Exactament. Sí. Yep. Perquè a TikTok s'ha viralitzat el casament d'una parella que anaven disfressats de Shrek i Fiona. I, esclar, els convidats han anat de la temàtica de la pel·lícula, com l'Assa, les bruixes, els personatges aquests...
El gat amb bota...
Ah,
sí,
molt bé, no?
Sí.
Encara que... Aquestes coses t'agraden a tu, eh?
Sí, però anar de ver... No, jo, si em caso, serà tradicional.
Home.
No...
De vermell?
No.
Però duien la cara pintada o anaven molt disfressats?
Una mica, sí. Llavors, la cara pintada ja com que no, eh? Però,
escolta,
bueno, per gustos colors.
Qui fa anys avui, a part de la nostra Sharon,
mira,
Stone predilecta de Radio Estela?
El supermític...
Núria Ross.
El supermític Chuck Norris, que fa 82 anys, que ja sabeu que sempre s'han fet molts memes d'ells i avui no ha sigut menys. I les piulades no s'han fet esperar. Atenció. Si hoy no felicitáis a Chuck Norris por su cumpleaños, ateneos a las consecuencias. El único que hace llorar las cebollas. La única y verdadera razón por la cual los extraterrestres no nos han invadido. Chuck Norris no cumple años. Los años cumplen Chuck Norrises. Y en la última. Es bueno recordar que las lágrimas de Chuck Norris pueden matar al coronavirus. Lástima que Chuck Norris nunca llora.
Ah. encantat aquest canvi de veu. M'estàs dient que Núria Ros comparteix aniversari amb Sharon Stone i Chuck Norris, no?
Sí.
Aquesta és la resolució del
felicitats
dia.
Felicitats al nostre
dia. I amb Sarita Montiel.
Ai, és veritat, i amb Sara Montiel.
Ai, però ja va...
Sí, la clar, Macedònia, no? Com diria el teu company, de... dels aniversaris. I amb què acabem?
Mira.
Ep! Cara està la benzina.
Sí. Està molt bé, donar-li pas a l'Ignasi Miranda, home.
Parlem de pujada del preu de la benzina, ja que les xarxes socials s'ha viatjat un vídeo d'un home a Itàlia que va a una benzineria i només per olorar la benzina l'home ja paga 10 euros. Com dient, està tan cara que l'únic que puc fer és pagar per olorar-la.
Mira, pues... Maria José Mendoza, moltíssimes gràcies. Ja saps que aquest programa és casa teva per tot el que vulguis
a
i el que necessitis.
També. Moltes gràcies a vosaltres.
Maria José, per cert, demà tenim, no?
La vista
de l'amor. Doble ració de Maria José. De què parlaràs, ja ho saps o no?
Surprise, sempre.
Això m'agrada.
Uita!
Vosaltres. Rafa, que t'ho toca a les 8, eh? És que ja es fot per tot arreu, eh? Marta, què?
No fa mala olor la benzina.
Ui, per això és un debat. Això és un debat
a mi no m'agrada, eh? En parlarem un altre dia i en posarem la lupa si cal, però...
Mareja.
Pintura sí, benzina no.
A favor.
Carai, sí que ho teniu clar, no?
Sí.
No hi havia pensat mai.
Ja
en debatrem també un altre dia, però és que ara arribo amb la resolució. M'agrada molt. Diesel sense totes. El que passa és que ara va cara. Resolució del Freqüència d'avui. La pel·lícula per la qual va estar nominada Núria Ros, volia dir Sharon Stone, és Casino. Per tant, enhorabona als que l'hagueu encertat. Home. Mercè, has rebut molts mails o no avui?
Sí, Déu-n'hi-do.
Treu fum l'ordenador.
N'hi ha un que m'ha contestat i m'ha dit Núria Ros.
Ah, sí? Ah. També, el donem
quants
per bo.
Quants anys fa Núria Ros, la nostra companya?
24.
24.
Ja ho dic jo. És una bebè.
Una bebé.
Una meravella de dona.
I tant.
Moltes gràcies.
No, a tu, sempre.
Animem que demà és el darrer dia, eh?
Demà dia dels sortets.
Cap bravo.
Just després de que vingui ens visiti la Maria José Mendoza, farem girar el bombo de la cistella i donarem el nom de la persona guanyadora. Per tant, demà teniu l'última oportunitat de la setmana.
Ens ho posaràs fàcil, per
home,
això.
Home, com sempre, jo voleu que guanyeu.
Vinga, doncs ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-vos durant... quantes hores? 3 hores aproximadament aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. Tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda, ho dèiem, a l'espai informatiu religiós de la Casa del Sense Distància, que ja sabeu que a 6:45 hi ha la segona sessió del Sense Distància amb l'Ignasi Miranda. I demà ens tornem a posar, de fet, començarà el Pol Marçà posant el dia en solfa a partir de 8:00 al matí a Ràdio Estel i després doncs, venim tot l'equip del magazín. Que vagi molt bé, feliç dijous.
Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Ojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'Any, el Tot Sardana. Els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. 30 minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.